Vinga, i ara anem a explicar-los una miqueta, a resumir-los una miqueta i a especificar-los també una miqueta. Tot allò que es pot comentar a partir de la reunió que va tenir l'alcaldessa Aurora Carbonell amb els responsables del Ministeri de Transició Ecològica, del MITECO. Primer, important, perquè sempre que parlem de la nostra façana marítima ho hem de deixar ben clar. És l'Estat el titular, per dir-ho així, de la nostra façana marítima. Per tant, Sitges no pot fer res, absolutament res, sense el permís de l'Estat. És així de simple. Mani qui mani, eh? No és una qüestió ara de dir oh, és que en aquest govern per aquí, en aquest govern per allà. Mani qui mani, l'Estat és el titular i, per tant, es tracta, per dir-ho d'alguna manera, de convèncer l'Estat de les necessitats pròpies que té Sitges. I, diguem-ne, en aquesta relació entre l'Ajuntament de Sitges i l'Estat em poden explicar moltes coses, tots els alcaldes que han estat i són, regidors que han estat i són, de fa 35 anys, més o menys, perquè el primer projecte de regeneració de sorra, per exemple, va venir en època de Jordi Serra, era a principis dels anys 90, i des d'aleshores no hem fet altra cosa que donar voltes amunt i avall a la sonda. Però l'Estat és el titular. Per tant, qualsevol actuació que es faci a la costa ha de tenir el vistiplau de l'Estat. Primera. Segona. Com ja han dit també manta vegades, i també s'ha reiterat manta vegades, el Ministeri vol allò que ha volgut sempre i que ve a través directament del Ministeri o ve a través de la delegació de costes del senyor Diego Fernández, s'ha dit també Gualta. Què vol el Ministeri? Bé, doncs, que vagin a terra totes aquelles edificacions que estan a peu de platja i que probablement també vagin a terra els passejos marítims. És igual que siguin patrimoni nacional, patrimoni local, és igual que siguin el que siguin. Per què? Entén el Ministeri que cal prioritzar el manteniment del litoral i, per tant, tot allò que en el seu moment es va construir sobre la platja, sobre la sorra, sobre el litoral, sobre aquesta famosa línia marítim terrestre, ha de deconstruir-se perquè les platges, perquè el litoral torni a respirar. Bàsicament perquè el litoral s'està erosionant, perquè el canvi climàtic, per tot allò que vostès ja saben i s'ha dit manta vegades. Aquesta és la convicció del Ministeri. A tot arreu, sense excepcions. Vaja, no sé que algú pugui ser, jo què sé, parent del rei o fins no pugui fer valer alguna altra cosa. Però en qualsevol cas, a tot el litoral, el Ministeri aplica aquesta pràctica. Si se salva algú, és l'excepció a la norma, perquè la norma és aquesta, que és una norma que ja en el seu moment, l'any 1997, el Ministeri va aplicar quan va caure part del talús a la zona de la platja de la Riera Xica i l'Ajuntament el va voler restaurar i el Ministeri li va dir a l'Ajuntament el mateix que li ha dit ara, que com que els diners són meus, aquí es farà el que jo crec que s'ha de fer. I el que el Ministeri proposa sempre és allò que en diuen el retranqueo. Què és el retranqueo? Doncs anar menjant passeig. Primer et menges el talús de gespa i després, si convé, et menges el passeig de vianants i el que vingui. Aquest és el posicionament del Ministeri. Per tant, el primer que li van dir a l'alcaldessa el passat dilluns és que si tu vols reconstruir aquest talús, aquests parterres de gespa, aquesta zona de la Riera Xica que ha caigut, us ho pagueu vosaltres. Perquè des del Ministeri no farem res per restaurar aquests talussos. Aleshores, perquè vostès se'n facin una idea, perquè han aparegut imatges molt interessants aquestes darreres hores, fetes per el dron d'Hermes 10, i s'ha vist que la destrossa és més gran que la primera destrossa de la qual en vàrem deixar constància fa setmanes. Perquè se'n facin vostès una idea, a la zona de la platja de la Riera Xica, i agafem només aquesta part del talús del passeig marítim, la de la platja de la Riera Xica. El talús fa, en la seva totalitat, diríem que uns 300 metres. D'aquests 300 metres, l'any 1997, el temporal en va ensorrar 40. I el Ministeri va construir aquest queixal de ciment que hem mantingut des de l'any 1997 i que té una amplada d'uns 40 metres aproximadament. Abans d'arribar a aquest queixal, des de l'espigó fins al queixal hi ha un talús de 165 metres i des del queixal fins a l'altre espigó, fins al final de la platja de la Riera Xica, el talús fa aproximadament uns 100 metres. Aquests dos talusos són ara els més afectats, no en la seva totalitat, però en bona part de la seva totalitat. Per tant, el que l'Ajuntament ara intentarà, assumint el cost, és reconstruir aquests dos talusos i reconstruir també, òbviament, el parterre de gespa, etc, etc. Això per un costat. Com protegir aquests talusos? Bé, doncs dins el projecte que l'Ajuntament ha encomanat a una enginyeria hi ha el de la construcció d'una mena d'escullera paral·lela al passeig, una escullera ficada, òbviament, dins a mar, paral·lela al passeig per evitar que les llevantades, per evitar que els temporals piquin d'una forma tan evident a aquests talussos. I aquest és el projecte que amb urgència vol posar en marxa l'Ajuntament i que haurà de pagar el mateix Ajuntament. L'únic consol amb tot això és que el mateix estat, aprovat pel Consell de Ministres, atorgarà tot un seguit d'ajuts a les zones que han estat afectades pels temporals aquestes darreres setmanes, siguin de neu, siguin de vent, siguin de pluja. Per tant, entrem, Sitges entra dins aquestes zones afectades pels temporals i podrà, diguem-ne, tenir una quantitat de diners, que no se sap encara quina serà, per poder, d'alguna manera, assumir aquesta reconstrucció dels talussos. Diners que no venen d'Umiteco, perquè Umiteco, repetim, no gasta ni un euro per reconstruir. Aquests diners venen d'interior, segons ens va dir, o de territori, segons ens va dir l'alcaldessa. Bé, aleshores, la primera part és aquesta. Els talussos seran reconstruïts, però, com que seran reconstruïts, i això no és el que vol Umiteco, l'Ajuntament de Sitges s'ho haurà de pagar i haurà d'assumir aquest cost. Per tant, creuem els dits perquè no vagin més coses a terra, perquè com més coses a terra vagin, més diners valdrà tot plegat. Segona part, l'assumpte de Kansas Picnic i Club de Mar, especialment Club de Mar i Kansas. El criteri de l'Estat és el de sempre. Vol això a terra. Amb l'afegit de que també el Ministeri n'està cansat de tot el que ha suposat aquest munt de procediments judicials, de recursos, contrarrecursos, tal, i sembla que també han acabat bastant cansat d'aquesta pressió política dels darrers mesos, d'aquesta pressió política que es va encetar el mes de juny per evitar l'enderroc del Club de Mar i després tot el que ha vingut. Recordem que el Ministeri ha exercit la recuperació possessòria, o sigui, tant Kansas com Picnic com Club de Mar tenien concessions administratives per gestionar aquests equipaments. Aquestes concessions finien, i com que finien, en el cas del Club de Mar, segurament la més popular, finia l'any 1990, no, el Ministeri no ha fet cap altra cosa que voler recuperar la titularitat i diguem-ne, la propietat d'aquest edifici. Per tant, va exercir allò que en deien la recuperació possessòria. Jo vull que això que tens tu ara Club de Mar i que ocupes tu Club de Mar o Kansas torni a ser de l'Estat. I un cop això torna a ser de l'Estat, l'Estat aleshores en pot fer, diguem-ne, el que vulgui. I la intenció de l'Estat és tirar-ho a terra, perquè, com els dèiem, entenen que aquestes edificacions són un impediment per mantenir les platges. Ho pot fer, bé, aquí hi hauria aquesta derivada de si pots enderrocar edificacions que estan catalogades com a bé cultural d'interès local. La normativa, o menys la normativa catalana, diu que en la mesura que un immoble o una edificació està catalogada, tu no la pots tirar a terra així com així. En el cas de l'Estat i del Ministeri, vés a saber què. Però la intenció final del Ministeri és aquesta. La intenció de l'Ajuntament és poder mantenir, com a mínim, l'estructura original d'aquests edificis. Diguem-ne original perquè vostès m'entenguin. El Club de Mar, sense l'afegit que es va posar, aquell afegit d'aquella estructura d'alumini afegida a l'edifici original. Per exemple, que es pugui conservar la piscina Maria Teresa, que és una piscina de l'any 32, que és, diguem-ne, de tot aquell conjunt, el més original de tots. Bé, aquesta és la intenció de l'Ajuntament, però ja veurem si se'n surt o no. I la segona és que mentre no es defineixi un futur per tot aquest entorn, l'Ajuntament pugui gestionar Club de Mar, Kansas, el que sigui, tot això que ara està tancat amb aquestes tanques tan horroroses que vostès coneixen. I en eso estamos. I la Generalitat de Catalunya dona suport a l'Ajuntament en aquesta petició de poder gestionar Club de Mar i Kansas durant aquests mesos fins que no hi hagi una solució definitiva. Aleshores, quina és la solució definitiva? Malament rai, perquè el Ministeri no té projecte de futur i l'Ajuntament tampoc. Per tant, ni d'allà cap aquí, ni d'aquí cap allà. Quan diem projecte, diem, escolti'm, que tenen un projecte. Bum, i et deixen allà un volum de pàgines. No. Hi ha intencions, hi ha dibuixos, papapà. El que passa és que sí que és evident que hi ha dues intencions. Per part del Ministeri això hauria d'anar tot a terra i per part de l'Ajuntament això s'hauria de salvar. A partir d'aquí, diguem-ne, la definició del que queda ja se'n parlaria. Però també té, en part, una certa lògica que si el Ministeri ho vol tot a terra, doncs, bueno, no tingui massa pressa en elaborar un projecte, perquè com que ho vol tot a terra, quan estigui tot a terra, ja veurem què fer. I en l'Ajuntament, bé, doncs, clar, depèn també de la decisió del Ministeri. Però no hi ha projecte. És a dir, ni a un costat ni a l'altre costat hi ha un projecte per dir si mantenim els edificis, volem que això quedi d'aquesta manera i que tal... Hi ha, com ens va dir en el seu dia l'alcaldessa i la regidora de platges, hi ha un esquema bàsic sobre el que es voldria, però no un projecte definit. I en el cas del Ministeri, bé, doncs s'ha confirmat que el Ministeri no té projecte de futur. El projecte immediat és tirar això a terra. La segona part acabada. Tercera part, que aquesta és una derivada que, diguem-ne, podríem suposar, però desconeixia. El Rocam, la part de la costa, diguem-ne, que està situada entre el Racó de la Calma i la Torreta, és a dir, aquesta part de Rocam sobre la qual descansen els museus de Sitges, el Cau Ferrat i el Maricel, està en un estat delicat. La Diputació de Barcelona sembla que està fent un estudi per a veure com es pot consolidar tot això, perquè, evidentment, el mar continua picant. El Cau Ferrat es va inaugurar a finals del segle XIX, el Cau Ferrat ja es va bastir sobre una casa de pescadors que ja existia, és a dir, que fa anys que el mar pica allà, molts. Sembla que la part del Racó de la Calma cap al Baluart és una part que està en una situació més consolidada, més ferma, però sembla que la part de costa, de Rocam, del Baluart, millor dit, de la Porta de Santa Caterina, fins a la Torreta, està més delicada. Aleshores, tot i que no és competència directa de l'Estat, perquè en aquest cas la línia marítim-terrestre defineix que tot aquest conjunt depèn de Sitges i Generalitat, l'alcaldessa també va demanar a l'Estat si pot donar un cop de mà en el manteniment de tot això, perquè això també serà una obra molt cara. I aquesta és una derivada, com els dèiem, amb la qual no s'hi comptava. I després la darrera, que la darrera sí que ja depèn de nosaltres. Ha quedat net i polit, preciós, el segon espigó. Ha passat la brigada i ha netejat un munt de grafitis que hi havia allà que omplenaven gairebé, diríem, que la meitat de l'espigó. Doncs allò de l'incivisme grafitero. Bé, doncs ha quedat net i polit. Les ordenances estableixen una multa de 1.500 euros per qui faci això. Però, esclar, l'has de trobar fent-ho. Si no, vull dir, és un brindis al sol, i de moment, però la brigada ho ha deixat estupendíssim. Bueno, el temps i les accions diran si hi ha esperança o si estem al final d'una època. El passeig marítim es va inaugurar, ara farà 100 anys, la festa major del 1926. Bé, doncs està per veure què passarà en el futur amb el passeig marítim, amb aquestes edificacions, si veritablement estem al final d'una etapa i si el Ministeri per aquelles voldria una platja bé com l'època dels luministes, en què la terra arribava a mar, així xino-xano, sense entrebancs. Hi havia els camps de vinya, però vagin a saber. El temps ho dirà, i els fets, sobretot, ho diran, perquè les condicions marines, l'estat de la mar, això sí que és inexorable i això no ho canvia ningú, difícilment. Ahir, en roda de premsa, l'alcaldessa Aurora Carbonell resumia totes aquestes qüestions d'aquesta forma.
O sigui, ells porten una política claríssima d'anar traient tot el que siguin edificacions que pertorbin la dinàmica natural de la platja i, per tant, que fa la pèrdua de sorra. Edificacions i fins i tot passejos. Vull dir, ells no estan per anar reposant tot allò que es vagi caient, al contrari. Ells et diuen que la seva política claríssima és que amb els últims anys i amb aquest canvi climàtic tan important, la costa ha de tenir llibertat perquè el mar pugui no xocar contra edificacions, murs, el que sigui, que fa que es perd molta més sorra. Per tant, totes aquelles obres que es vulguin fer de recuperació del que hi ha, no t'ho financien. Això ha estat el cas, per exemple, del talús aquest que s'ha caigut, no? I per tant, a les edificacions de Club de Mar, Kansas i Pícnic, ells són del parer que han d'anar a terra. Val? Tot i així, també, evidentment, nosaltres vam defensar que això és un bé CIL, per tant, és un bé cultural d'interès local, per tant, està protegit per nosaltres, i jo vaig ser la primera que vaig dir: nosaltres hem declarat aquest bé cultural i per tant, al declarar-lo bé CIL, la primera cosa que dius és que no es pot enderrocar, perquè per això el declares, per això el protegeixes, per no enderrocar. Per tant, nosaltres no ens podem contradir i ara acceptar que vingueu i ho tireu a terra quan jo ho estic protegint. I aquí és veritat que hi ha una contradicció important. Per tant, nosaltres seguim pensant que hi ha alguna part de l'edifici que s'hauria de mantenir en peus. Ells amb això, doncs, clar, no ho acaben de veure, però també és cert que tampoc veuen que tampoc tenen el projecte. Així com ens han anat dient que tenien un projecte, no. Ells han fet, estaven fent com un plec de clàusules per licitar un projecte, però un projecte en si no el tenen ja fet. Per què? Perquè no veuen com acabarà això encara de moment. I per tant, de moment no l'han fet, el projecte bàsic. Què vam dir? Ells em van dir: bé, digueu-nos o torneu a valorar exactament què és el que vosaltres creieu que hauria de mantenir-se en peu, què és el que nosaltres creiem que sí que potser hauria d'anar a terra. És a dir, anem a fer, mentre no vagi més endavant, perquè ells tenen un recurs amb aquest vecil, mentre no vagi més endavant jurídicament, anem a veure què podem una mica negociar entre uns i uns altres. Sí que és veritat que la intenció, sobretot, de l'Ajuntament ha estat això: anar a negociar i a dialogar, no a posar més recursos o més contenciosos que allarguin el temps i que al final no serveixen gairebé per res, o a vegades serveixen perquè encara se'ns enfadin més, no? Diguem. Per tant, anem a negociar-ho, a veure de quina manera. Nosaltres creiem que el Club de Mar, l'edifici del Club de Mar, s'hauria de mantenir. Fins i tot alguna part potser del Pícnic, aquesta part que diuen que és Coder, pues, no? o d'algun discípol. Per tant, anem a mirar què és el que els mínims que nosaltres creiem que s'haurien de mantenir i farem una proposta. I amb això és amb el que ens hem emplaçat la setmana que ve. Amb tot això, nosaltres vam demanar temporalment la cessió del Club de Mar per l'Ajuntament de Sitges, perquè estem molt en contra de la situació actual, que és aquestes plaques de ferro que evidentment destrossen tot el paisatge nostre del passeig, no? Per tant, nosaltres vam demanar que això ens ho deixessin, almenys tornant a reclamar l'autonomia municipal, deixem-nos que nosaltres arrangem aquest lloc i que nosaltres ens en cuidem d'ell i l'obrim a la ciutadania, que és el que ens hem estat demanant, no? Ells això tampoc no ho acaben de veure, però sí que avui amb la Generalitat, que és qui dona les concessions, hem dit que farem la petició i ells ens han dit que la fem. Que fem la petició de l'ús temporal, de la cessió temporal del Club de Mar per l'Ajuntament de Sitges. Per què ho demanem? Per obrir la ciutadania i perquè a més nosaltres ho vigilarem i ho conservarem. I així hem quedat avui amb la Generalitat, els hi demanarem i esperem que ens puguin cedir. Per altra banda, en l'àmbit en el tema del talús que us deia, del passeig, ells ens han dit que si han de pagar ells les obres, ells demanen que es faci, que, o sigui, que es tiri del tot a terra, que es faci un retranqueig, que es diu que és entrar cap al passeig. És més, ells ens diuen que a la llarga haurà d'anar cap al passeig. O sigui, ells veuen que ells no restauren passejos, al contrari, van a treure'ls, perquè creuen que impedeixen que la dinàmica del litoral funcioni bé i per això es van desgastant i al final caient. No? Per tant, Costes, que ens ha dit, si ho hem d'arreglar nosaltres anem amb el passeig, si ho voleu arreglar vosaltres, que nosaltres vam dir, bueno, doncs ho arreglarem nosaltres, que justament ahir també ha arribat un informe, diguem, de la delegació del govern que han declarat aquestes zones arrel dels episodis que va haver-hi del Bencat, han declarat una zona de greuge per les destrosses que s'ha fet i per tant donaran unes subvencions, unes aportacions econòmiques a qui tingui que fer arranjaments. Nosaltres ja ho demanem això, va arribar ahir, per tant nosaltres demanarem diners a través de la delegació del govern, que no és el Ministeri de Costes perquè és territori, i ells sí que t'ajuden, diguem, bueno, t'ajuden, et donen l'aportació econòmica i per tant ho arreglarem nosaltres. Nosaltres volem arreglar el que puguem màxim del passeig i evidentment també posar una mica d'escullera perquè els temporals ho aturin, diguem, i no es torni a caure. No és fàcil, però sí que és una actuació que podem fer per urgència, perquè s'està caient, per tant la podem demanar ja, diguem-ne, no? I no has de passar tots els processos de fer un projecte, aprovar un projecte, fer una licitació, el ser d'urgència, tot això passa de llarg i pot ser molt més ràpid. I això és el que farem.
Per tant, comptat i debatut, per un costat, la restauració dels talussos que assumirà l'Ajuntament de Sitges i afegirà aquesta aportació econòmica que pot venir per haver estat Sitges, com altres poblacions de la costa catalana, víctimes dels temporals. Per tant, d'aquí es podrà treure algun diner o altre per poder ajudar a la restauració d'aquests talussos de la zona de la platja de la Riera Xica i després la negociació. Primer, a veure si es pot salvar alguna cosa de Kansas Picnic i Club de Mar. Segon, a veure si l'Ajuntament pot gestionar Club de Mar i Kansas mentre no es decideixi alguna cosa, però aquí sí que tot està molt, molt, molt a l'aire i repetim, aquí es tracta de intentar, com diríem això, reconduir una mica el posicionament del Ministeri i això, diguem-ne, s'admeten apostes. Si es volen apostar un cafè, si es volen apostar un dinar, si es volen apostar unes vacances, que sigui. A veure què. Si hem de comptar pel que ha passat fins ara, malament rai. Si hem de ser una mica positius a la vida, i també val la pena ser-ho, aleshores, a veure si hi ha una... Si la negociació, fent bona cara i apretant, funciona.